pasa con esa fabada que nos ha sacado?
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada. Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Radio Villarreal vosaltres sou protagonistes.
Bon dia, avui és divendres 4 de novembre. I mirem, per si ens faltava algo, ha resultat que un coet xinès està fora de control i ha obligat a tancar el trànsit en l'aeroport de Castelló, també el de Barcelona, Tarragona, Reus i Eivissa. El coet xinès Long March 5B, que es diu, ha entrat en l'atmosfera i, segons ha indicat Eurocontrol, la seva caiguda podria afectar el trànsit aeri internacional en forma de retards a terra, desviaments de ruta en vol. De fet, ja ho ha fet. La trajectòria erràtica de l'artefacte, que està previst que caiga en l'oceà Índic, ja s'ha notat a l'espai aeri d'Espanya amb aquestes suspensions. Concretament, ha hagut un avís que ha suposat una paralització de 40 minuts del trànsit. I com ens ha afectat a Castelló? Bueno, pues, hi havia un vol a Londres, de Castelló a Londres, que estava previst per les 9:40 i acaba d'eixir a les 10:35. El coet, en el moment en què, clar, i evidentment, quan traspassa el que és l'atmosfera, se desintegra i el que passa és que se converteix en xatarra, no? Però ens diuen que pot impactar entre les 9 i 3 minuts del matí i les 7:37 hora peninsular. És un interval que diu que possiblement caiga, no? I ens ha dit que al sud d'Europa l'entrada d'aquest coet de 20 tones podria afectar a les Canàries, Madrid, Barcelona, Marsella, Lisboa, Roma, Atenes, Xipre... En fi, jo després de dir en quants puestos pot caure, ens ha deixat d'allò de lo més tranquils, lo que ens faltava, no? Divendres i un coet descontrolat xinès per al cel. En fi, tenim 20 graus de temperatura, arribarem als 23 de màxima i a més, tindrem 13 graus de mínimes durant la nit. Ja s'està notant aquests dies una baixada de temperatures. Bueno, en fi, de moment n'hi ha solet, no detectem res per al cel, però ja el que ens faltava, això que xinès, per ahir descontrolat. Estan sintonitzant la 92.2 de la freqüència modulada i comença Protagonistes.
Toldos y cerramientos. Mare Nostrum lanza una oferta en pérgolas bioclimáticas a un precio muy especial. Si estás pensando en instalar una pérgola bioclimática en el jardín de tu casa, en tu restaurante o en tu empresa, aprovecha esta ocasión. Hasta el 31 de octubre tienes un 20% de descuento en pérgolas bioclimáticas Brustor, en tres magníficos modelos. Llámanos al 964-534208 y te informamos sin compromiso. Toldos y cerramientos Mare Nostrum. Más de 28 años en el sector de la protección solar. Mejoramos tu espacio.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
BR Asociados, agencia exclusiva de AXA en Villarreal, en Avenida Francesc Tàrrega número 62 y en Carrer San Antoni número 8. Protege lo más importante, tu familia. Solo por informarte en alguna de nuestras oficinas recibirás un obsequio. Ven e infórmate en BR Asociados, agencia exclusiva de AXA en Villarreal, situada en Avenida Francesc Tàrrega número 62 y en Carrer San Antoni número 8 de Villarreal. AXA siempre con el Villarreal Club de Fútbol.
Agricultor, sin esfuerzo ni sudor, solo apretar.
Ahora llévese por 290 euros masiva mochila de pulverizar con batería de litio y tijera de podar. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Agricultor, sin esfuerzo ni sudor y seguramente lo mejor.
I què tindrem avui en el nostre programa? Pues bueno, a més d'estar ben pendents de què passa en ese coet xinès que està, diuen, fora de control i que estan pendents de veure exactament on cau, tindrem política, cine, religiositat, tradicions i diversitat funcional són els ingredients del programa de protagonistes d'avui. Ens acompanyarà mossèn Vicent Gimeno i Estornell per a parlar-nos de l'obra Les festes de carrer, la religiositat popular al nostre poble, a Villarreal, que va ser presentada ahir en la Casa dels Mundines de la ciutat de Villarreal. També abordarem l'avanç del conflicte polític a la ciutat de Benicàssim, que ens ha deixat una nova notícia, i és la marxa de Javier Alonso, qui ja venia del Partit Popular del grup, actualment era del grup Ciutadans i que ara s'instal·la al de No Escrits, i n'hi ha sospites de que encapçala les llistes de Vox a la població de Benicàssim. Avui, a més, se celebra una reunió auspiciada per Compromís a la seu del Partit Socialista del País Valencià a les 12 per abordar aquest assumpte i de la que donarem novetats al llarg del programa d'avui. Ja saben, del conflicte polític que s'està vivint en la població de Benicàssim. També el crític audiovisual Òscar Parra es portarà en la seva secció setmanal, en la qual abordarà la compra de Twitter per part d'Elon Musk. En el programa setmanal d'Una mirada a la diversitat de xicaes, Ivan Tripiana ens parlarà dels ictus i el professor Santi Cortell ens acompanyarà per a parlar-nos de tradicions.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Huevo, cremosa salsa holandesa, carne 100% vacuno español, queso gouda, cebolla crispy. ¡Es la gloria! ¡Es la nueva signature Huevo Benedictín! Los más ibaritas ya tenéis vuestra hamburguesa. Y cómo no, solo podía ser en McDonald's. ¡Ahora, corre a por ella! Solo en McDonald's Castellón y Villarreal y por tiempo limitado.
Mármoles Mijares patrocina la noticia del día. Mármoles Mijares, encimeras de cocina, escaleras y baños, mármol, granito y porcelánico, las mejores marcas del mercado, Neolit, Silestone y Tecton. Mármoles Mijares, más de 30 años de experiencia en el sector. Llámanos al 675-667-566 o visítanos en el polígono Rajolar número 10, en el Camino Viejo, Onda Castellón. junto a Rocersa. Mármoles Mijares. Hacemos de tu hogar un espacio de ensueño. Te asesoramos en el 675-667-566.
Y ya saben que Mármoles Mijares es una empresa que porta 30 años de experiencia en el sector. Vostès busquen Mármoles Mijares en Google y es de las primeras empresas que les pot dir. Això dona señal de garantía, de faena ben feta. Y sobre todo, si busquen reseñas, siempre las reseñas que dona Mármoles Mijares son reseñas de garantía. Recuerden que Mármoles Mijares está en el polígono Rajolar número 10, en el Camí Vell, Onda, Castelló, al costat mateixa de Rocersa. I el telèfon és el 675-667-566. Mármoles Mijares, 30 anys d'experiència. Miren, avui ja ens avisen i ens posen per davant l'etiqueta mitjambiental. Què és l'etiqueta mitjambiental? I sobretot, ¿per què serà obligatòria en el teu vehicle a partir de l'1 de gener? Estem parlant de que en les ciutats de més de 50.000 habitants tindrem zones de baixes emissions i caldrà tindre aquest dispositiu per a poder circular. Es tracta d'una mesura contemplada en la llei del canvi climàtic i transició climàtic i transició ecològica. L'objectiu és aconseguir un parc de turismes i vehicles comercials lleugers sense emissions. Emissions directes de diòxid de carbó. La norma afecta a 149 ciutats espanyoles. I així, a la província de Castelló tenim dos, que és Castelló i Vila-real. Per tant, sabem que estan en aquestes 149 ciutats espanyoles. Com aconseguir aquesta etiqueta mitjambiental? Bueno, pues primer tindré que saber si el nostre vehicle compleix els requisits i, de ser així, quina etiqueta ens toca. I els dic que, per si acaso, els de gasolina anteriors al 2001 i els de gasoil anteriors al 2006 són considerats molt contaminants. Ixos ja no portaran ningú distintiu, és a dir, ixos ja no tindran dret a res. I com podrem saber-lo? Bueno, pues per a poder-lo saber la situació del nostre vehicle, introduirem la matrícula en la direcció en la web de la DGT i ens dirà quina etiqueta tenim dret o quina és la que ens toca. Perquè n'hi ha quatre etiquetes. La 0, la Eco, la C i la B. Pues bé, la 0 i la Eco, lliure circulació, com vostès comprendran. Pel que fa a la C i la B, les restriccions variaran depèn de cada municipi. Per això serà recomanable consultar amb antelació la informació sobre la mobilitat de la població a la que volem accedir o volem visitar. N'hi haurà sanció? Pues clar. De moment, la llei s'aplica en Madrid i també en Barcelona. En Madrid, si te pesquen, 90 euros de multa i en Barcelona, 100. Però cal dir que les poblacions estan demanant més temps per adaptar-nos, perquè el 1 de gener del 2023 el tenim ahir. I jo que pense que no sabem encara ni quines són aquestes etiquetes que hem de posar. Però bueno, disfrutem, estem en cap de setmana, de moment encara no és obligatori a la resta d'Espanya, per tant, ho tenim que tindre ahir, el que vulgui i tinga més temps ja pot anar consultant-ho, i el que no, que sàpiga que a partir del dia 1 tindrà que tindre un distintiu pegaet darrere o davant dient quina és la targeta que hi té el vehicle que vostè està conduint i si pot entrar en aquestes zones que estan protegides o no.
Mármoles Mijares patrocina la noticia del día. Mármoles Mijares, encimeras de cocina, escaleras y baños, mármol, granito y porcelánico. Las mejores marcas del mercado: Neolit, Silestone y Tecton. Mármoles Mijares, más de 30 años de experiencia en el sector. Llámanos al 675-667-566 o visítanos en el polígono Rajolar número 10, en el Camino Viejo Onda Castellón, junto a Rocersa. Mármoles Mijares, hacemos de tu hogar un espacio de ensueño. Te asesoramos en el 675-667-566.
Estás escoltant la 92.2 de la freqüència modulada.
Un total de 3.419 joves de 18 anys de la província de Castelló han sol·licitat el Bo Cultural Jove per a gaudir de productes i experiències culturals a través d'una targeta prepagament de 400 euros amb la qual el govern d'Espanya reforçarà el seu compromís amb el sector cultural. En la seva primera edició, el Bo Cultural Jove ha aconseguit més d'un 60% d'ells i les joves valencianes de 18 anys, una xifra que es troba per damunt de la mitjana a nivell nacional. Així no ho explica la delegada de govern en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. Escoltem a Pilar Bernabé.
Las personas jóvenes de la Comunidad Valenciana han demostrado una vez más un gran interés por la cultura. Por eso, más de 32.000 jóvenes de toda nuestra comunidad van a tener acceso al bono joven del Gobierno de España, 400 euros para consumir cultura durante todo el año 2022 y 2023. La Comunidad Valenciana ha sido una de las comunidades que mejor ha aceptado este bono, que más éxito ha tenido. Más del 60% de los jóvenes valencianos han accedido a este bono joven cultural y sin duda alguna eso va a beneficiar a las industrias culturales, que sabemos que han pasado unos momentos muy difíciles por la pandemia. Esperamos que la próxima edición todavía sea más exitosa.
I Martí destaca les fortes ajudes al clúster ceràmic i les inversions en infraestructures sanitàries de Castelló en els comptes més importants de la història del Consell.
El president de la Diputació fa balanç dels comptes autonòmics i considera que és un èxit que es destinen prou de 100 milions d'euros per a donar suport al sector ceràmic de Castelló, en un moment com l'actual ple d'incerteses, eres i ertos, en un sector industrial que és vital per a l'economia castellonenca. També ha destacat els 35 milions en infraestructures sanitàries per aportar avant més d'una vintena d'obres entre les quals destaquen els 9,2 milions per a escometre la reforma de les urgències de l'Hospital General de Castelló o els 6,2 milions d'euros que s'invertiran en l'ampliació de les UCIs i les consultes externes de l'Hospital de la Plana. Martí també ha destacat inversió conjunta de 2,6 milions d'euros de la Generalitat i la Diputació en 2023 per a la rehabilitació del Santuari de Sant Joan de Penyagolosa.
I Onda celebrarà la gran festa del Pump Track el dissabte 12 de novembre.
Serà a partir de les 10 per a estrenar el nord circuit situat al carrer d'Alqueria i zona del Parc de Bombers. Amb aquest esdeveniment, onders i visitants podran gaudir d'una jornada d'activitats extremes amb la bici en la major pista d'aquestes característiques de la província. La gran festa del Pump Track Onda comptarà amb el millor ambient biker, amb competicions entre els assistents, exhibició de bicicletes d'última generació, espectacles dels millors freestyles de la província. A més, els participants podran gaudir de classes independentment de la seva edat, acompanyats de música i regals varis.
Carmina Ballester recull més de 100 propostes veïnals per als pressupostos del 2023 amb la campanya Millorem Onda.
La veu de Ondes tornarà a estar present en el full de ruta del govern municipal per a 2023. Així, l'alcaldessa Carmina Ballester ha recaptat més de 100 propostes i suggeriments a incorporar en els pròxims pressupostos generals de 2023 a través de la campanya de participació ciutadana Millorem Onda. Per això, durant les últimes setmanes, la primera edil ha traslladat al seu despatx a diverses zones i barris de la ciutat per a escoltar i atendre els veïns a peu de carrer i llibret en mà. Els veïns han fet propostes de tota mena, algunes de caràcter concret i altres més ambicioses. Destaquen les que demanden la millora de l'asfaltat de carrers i urbanitzacions, la instal·lació de zones d'ombra en les zones infantils en els mesos d'estiu, la creació de més parcs o la millora de la visibilitat d'alguns passos de vianants. Escoltem a Carmina Ballester.
De la actividad de esta corporación es la escucha activa de las propuestas de los vecinos y por eso trabajamos porque los ondenses sean partícipes en la gestión municipal y por eso salimos a la calle a escuchar sus peticiones.
I el govern municipal de Borriana proposa una modificació de crèdit per afrontar l'augment en la despesa elèctrica.
El govern municipal proposarà en el preordinari que se celebra en la vesprada, entre altres assumptes, una modificació de crèdit per afrontar l'augment del preu de la factura d'energia i així pagar la diferència de contracte de subministrament d'energia elèctrica com a conseqüència de la pujada de preus. Fins a final d'any, segons ha avançat la regidora de Delegada d'Hisenda, Cristina Rius. L'escoltem.
Borriana, al igual que les famílies i empreses, estem notant els efectes de la crisi energètica i inflacionària. En aquest cas, l'increment de preu de l'energia ens ha portat a fer una modificació de crèdit que aprovarem esta vesprada en el ple municipal per a suplementar la partida d'electricitat i poder pagar l'increment del preu de la llum viària que per a 2022 suposa més de 400.000 euros. En el nostre cas tenim una empresa contratista del subministre d'energia elèctrica, serveis de gestió i manteniment de les instal·lacions que cada any fa una proposta de revisió de preus i que en els 9 anys que portem de contracte amb esta UT mai havia suposat un problema la factura de la llum. Enguany ho pagarem en remanents, però l'any que ve haurem de pressupostar un 50% més el gasto de la llum, però a pesar d'este i d'altres increments de preus, aprovarem el pressupost amb una total congelació dels impostos i taxes municipals per ajudar a la ciutadania a superar este període de crisi.
I el Partit Popular de Castelló inicia una campanya de recollida de signatures en defensa dels municipis de l'Alt Palància afectats per la mar.
El portaveu del PP, la Diputació, Salvador Alguidella, insta l'equip de govern a prestar ajuda i assessorament tècnic als municipis que veuen en aquest projecte una amenaça directa a la seva qualitat de vida. Teresa, Barracas, Toràs, Pira de Montagrau i el Toro s'enfronten a un projecte que pot causar un mal incalculable en l'ecosistema i el turisme sostenible. Escoltem a Salvador Alguidella.
Barracas, Toràs, Teresa, Pira de Montagrau i el Toro se enfrentan a un proyecto que puede causar un daño incalculable en el ecosistema y en el turismo sostenible de la zona. Desde el Partido Popular reclamamos a la Diputación Provincial, gobernada por el Partido Socialista y Compromís, que defiendan a los pueblos de las comarcas del Alto Palancia amenazados por el paso de esta línea aérea de muy alta tensión a través de muchos kilómetros de sus términos municipales y que ven en este proyecto una amenaza directa real a su calidad de vida y a sus oportunidades de futuro.
I Susana Ros apunta que 10.200 estudiants de Castelló estudien debades la seva carrera universitària i la FP gràcies al sistema de beques de l'Executiu Central.
La diputada socialista al Congrés per Castelló reivindica l'ampliació del finançament del sistema d'ajudes a l'estudi com un pas més cap a la plena igualtat en l'accés a l'ensenyament i destaca el pressupost dedicat a beques que s'ha incrementat en un 66% des que Pedro Sánchez lidera el govern central. Segons explica, les comarques de Castelló, l'increment de pressupost arribarà fins als 21 milions d'euros per a beques universitàries i no universitàries.
Isaura Navarro estudia propostes amb el sector agrari per a enfortir un dels principals teixits productius i econòmics valencians.
La nova consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica se reuneix amb els col·lectius de la Unió Llauradora, Ava, Saja i el sector agrícola per escoltar les seues necessitats i establir un diàleg de millores. Reivindica la necessitat de continuar impulsant l'agricultura, la ramaderia i la pesca sempre de la mà del sector.
i el SAMU assistís a dos ferits en volcar un cotxe a Castelló.
A les 8:45 hores d'ahir es va alertar al Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències de la volcada d'un cotxe al carrer Jesús Martí de Castelló, en les immediacions de la Universitat Jaume I, fins al lloc es van desplaçar una unitat del SAMU, una unitat del Servei Vital d'Infermeria i una unitat del Servei Vital Bàsic. Els serveis mèdics van assistir a una dona amb fuetada cervical i a un home amb contusions. La dona, de 54 anys, va ser evacuada en l'ambulància a l'Hospital General de Castelló i l'home de 23 va ser traslladat en ambulància a l'Hospital Vitas de la capital.
I Almassora retira en aquesta setmana 70 vehicles abandonats en la via pública.
La policia local, al costat de l'empresa adjudicatària del servei, ha retirat aquesta setmana un total de 70 vehicles abandonats en la via pública del municipi. El consistori, que va adjudicar el contracte per 4 anys a la fi d'estiu a l'empresa d'esguace i cortes, ingressarà un cànon de 120 euros per cada vehicle retirat als carrers del municipi. L'empresa adjudicatària va començar la feina dimecres passat i està obligada a realitzar una bona gestió dels residus. D'aquesta manera, la policia va traslladar a l'empresa el llistat de vehicles amb ubicació i matrícula incloses que estaven abandonats a Almassora durant els dos últims anys. L'empresa ha de retirar aquests residus i destruir-los sense cap mena de mal mediambiental, a més d'haver de netejar les zones de retirada en el cas que algun dels cotxes hagi tingut desprendiment de líquid o alguna peça en pujar els cotxes abandonats a la grua.
Estàs escoltant la 92.2 de la freqüència modulada.
El cap de setmana del 5 i 6 de novembre al Gran Casino de Vila-real tens una cita en la Fira de Bodes i Comunions. Celebra-ho de la millor manera amb totes les idees que hi trobaràs. No t'ho perdis, vine i aconseguís el teu premi. 5 i 6 de novembre al Gran Casino de Vila-real, Fira de Bodes i Comunions. Organitza UCOBI amb la col·laboració de la Regidoria d'Economia de l'Ajuntament de Vila-real. Vila-real avança en comerç.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Sabes qué? Estudi Tecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Vila-real o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estudi Tecles.
Fundació Caixa Rural Vila-real et convida a viure amb nosaltres la gala Generant Valors. El divendres 25 de novembre a les 7 de la vesprada farem un reconeixement a les entitats socials de Vila-real i presentarem les subvencions 2023, tot amenitzat amb l'espectacle de la Maga Patrícia. Ens acompanyes? Inscriu-te a partir del 15 de novembre al web fundaciocaixarural.org.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Vila-real. 964-52-9048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Vila-real. Pide cita en el 964-52-9048. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Great Little People llega a Vila-real, de la mano de Adlingua Idiomas, la metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante, y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a AdLingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a AdLingua Idiomas con la metodología Grey Little People.
I ara tenim nosaltres a mossèn Vicent Gimeno Estornell. Bon dia.
Bon dia, bon dia a tots.
I el tenim perquè ahir en la Casa dels Mundina de Vila-real va tindre lloc la presentació del llibre Les festes de carrer, la religiositat popular al nostre poble Vila-real, i va ser a càrrec de qui avui tenim en esta casa, de mossèn Vicent Gimeno i Estornell, també Joaquín Lisandra Rubio i Pasqual Lluís Segura Moreno. L'obra aborda com es manifesta la religiositat i la professó de la fe a través d'un acte popular tan arrelat a Vila-real com són les festes del carrer. I jo, claro, voldria preguntar-li a mossèn Vicent Gimeno, que és un dels autors, que, bueno, cal dir que ell és cura de l'Església del Crist de l'Hospital, si no m'enganye, i que durant molts anys ho va ser també de l'Església Arciprestal, estic en lo cert, mossèn...
Sí, sí, no vas malament, no, vas bé.
A mi m'agradaria, perquè en este llibre s'agreguen tres veus o tres autories.
Bé, el llibre és un projecte de fa temps, és un projecte que teníem sobre les festes de carrer, perquè n'hi ha moltes coses de tradicions que va passar amb la gent, se poden perdre... I va haver un moment també que les festes de carrer a Vila-real pues, pareixia que costava molt de fer-les i anaven desapareixent moltes. Entonces vam pensar de fer un llibre on se recollirà pues, tot el fet este de tradicional de Vila-real, de les festes de carrer, com en altres pobles, però moratòria de Vila-real. Entonces era un projecte que vam proposar quan era regidor Pasqual Batalla, regidor de tradicions i de tot això, Pasqual Batalla. I ho vaig agarrar pues, en interès, a mi m'interessava també, m'interessen les coses del meu poble, de Vila-real, i per tant pues, intento pues, recopilar i escriure. Clar, un llibre així pues, necessites la col·laboració de més gent, no... per fer-ho jo soles, pues, hi ha moltes coses que no verà plegada ahir. Pues, per exemple, el contacte en les festes de carrer, en els que ara tenen les festes de carrer, el poder aconseguir fotos de les festes de carrer, quan més velles millor, tot això. Per això, has vist ahir que som tres autors i encara a tres col·laboradors. Per tant, jo vaig agarrar la qüestió de la religiositat en general i aplicant-la al nostre poble. O sigui que el llibre està dividit en dos parts. És esta, la religiositat, tres parts. Podem dir la religiositat, que està, doncs, veurem allí els que tinguin el llibre, doncs, podran comprovar la religiositat en la diòcesi, en el món, i la religiositat en el nostre poble. Després passa ja el fet de les festes de carrer, pròpiament. I al final, quan s'acaba tot això, hi ha una altra part que són els gojos. Gojos que se cantaven així a Vila-real, gojos nous, i això pues, tenia que fer pues, algú que tinguera interès en la cosa. Per tant, ja tenim que un servidor pues, va agarrar la part de religiositat, eh? Com a capellà, com a tot això, pues, podria tindre més. I la part de les festes de carrer. En les festes de carrer me va ajudar molt Leandre Atxuara, que ha passat d'esta vida ja a l'altra, com Pasqual Batalla, perquè si Villarreal no mos morim, sinó que passem d'esta vida a l'altra. És bonic això, que se diga d'esta manera. D'això, me va ajudar Leandre, que era un xic pues, molt aixerit, que li interessava molt totes les coses del poble. I també va ajudar pues, un poquet el professor Toni Pitarch, Toni Pitarch Font, ell al principi pues, va ajudar, va aportar pues, unes coses interessants d'això. Ja tenia missa a part. Ells, Leandre i després Pasqual Luis, segura, pues van anar recopilant fotografies. Fotografies, millorant-les en les tècniques que ara n'hi ha. Per tant, pues ja teníem tota la part que podia ser el llibre. Per això vull dir jo que apareix no un autor ja van, encara que siga pues, de la major part del llibre pues, un servidor, però també són autors pues, el que fa la part dels gojos i els que proporcionen les fotografies, o sigui, fan realitat la part de fotografia. Per tant, pues, això és el projecte i pues, ara s'ha donat ja el temps de poder-lo publicar, sent Noel ja la, que és neboda de Pasqual Batalla, pues, la regidora de tradicions, pues, van pegar l'última espenteta i ha eixit. I ha eixit un llibre pues, molt boniquet i molt bé. És gros i no pesa. I això també és bonic, no? Perquè a vegades n'hi ha llibres que pel material que porten, per les fulles com són, este pues, està molt ben construït, l'ha fet l'impremta Miralles. I això. Per tant, això és el llibre.
Sí, ahir en la presentació també l'organista Augusto Belau va interpretar els gojos. Sí.
És que això, per acabar bé l'acte d'ahir, pues vam pensar, pues, el podríem acabar cantant uns gojos. O sigui, els gojos de... gojos que vam elegir, i vam elegir tres gojos. Els gojos del carrer de la Soledat, els d'ara, els gojos del carrer de la Mare de Déu dels Àngels, que precisament aquests gojos els vaig fer jo perquè no en tenien aquests carrers. Vaig fer la lletra i, clar, jo tinc el costum de fer-ho tot en valencià, si no és algo que interessa en castellano, i també vaig fer la música d'aquests gojos. Però n'hi ha altres carrers que tenien gojos ja i igual els han respectat aixina. I al final pues, van cantar els gojos de la Mare de Gràcia que se canten a l'ermita. No els que se canten a les festes així en la iglesia, sinó a l'ermita. I en això va acompanyar, o sigui, l'orgue pues, el va tocar Augusto Belau, que és un gran organista i que ara se'n va donar concerts a la isla de Malta, imagina't-ho. Que això no ho sap a voltes la gent que aquí tenim per ací.
La repercussió que tenim, que té la gent que ha sigut nascuda a la ciutat de Vila-real. Mire, quan estava vostè parlant-me d'este llibre i m'ha dit, van haver un moment en què van pensar que les festes de carrer acabarien desapareixent. Vostè creu que tenim menys cultura de l'esforç? És dir, les festes de carrer és un acte sense ànim. La gent que participa ho fa a canvi de res. Són... Vostè creu que ara no hi ha aquesta participació com hi havia antes tan activa de poder arribar a tindre, a celebrar les festivitats de cada barri?
Vila-real no és el Vila-real d'antes, és el Vila-real ciutat ja. S'ha fet molt gran. El senyor alcalde per ahir pues, dia que ja som 52.200 o 300 habitants. Ciutat és un poble gran. Només tenim que veure que el Vila-real que jo que ha conegut, vosaltres ja no l'haureu conegut igual com jo, però pues, eren tot viviendes, o sigui, cases. Tots teníem la nostra casa. Jo precisament vaig néixer així, on estem, però més baixet, que això ho han fet més alt, però en el sindicat catòlic, era el de Soci davant, el que dona d'això, això és ma casa. Jo he nascut ahí, els meus germans i tots, i han viscut ací. Pues, hasta dos anys antes de cantar jo missa vivíem ací.
Ací mateix, o sigui, on està ubicada ara mateix,
sí,
a la ràdio?
Sí, en el mateix, o sigui, el mateix edifici. Després van fer l'edifici, este edifici ací on estem era una torreta. Una torreta acabava, esta casa en una torreta.
Sí,
sí. Això ara acaba d'esta manera. I això, per tant, vull dir jo que Vila-real no és el Vila-real d'antes. Vila-real d'antes era un Vila-real al carrer. Uh-huh. Eixíem a la fresca, la gent se coneixia tot i això. Ara ja no és el Vila-real aixina. I naturalment, tu vius en uns pisos i potser no coneixes a tots els que viuen en els seus pisos. Coneixerà molt poc ells, però no n'hi ha aquesta familiaritat i aquesta franquesa que se tenien uns als altres. Allò donava facilitada les festes de carrer, de tal manera que tot Vila-real celebrava les festes de carrer.
Cada barri tenia la
seva. N'hi havia carrer que era només ells. Per exemple, este carrer, que ja es començava així, Sant Domènec, que ara comença allà, el número 2, jo vaig néixer el número 2. I és este.
I el que és la plaça de la Vila era el carrer Sant Domènec, no?
La plaça de la Vila, això era el carrer Sant Domènec, perquè això era el convent de les Dominiques. Tot això que era el convent de les Dominiques, després estava la casa de la Vila, Cala Vila, que diem, el corro de les vaques, que diem, que és que no guardaven les vaques, el carreronet del Bou, també, i després dos o tres cases, i era el Desemparats, ja. El carrer dels Desemparats, però tot era les Dominiques, això. La plaça era la plaça de la Vila Portica, sí. Trosset diamant. Per tot això, no. Per tant, això ha canviat. No mos coneixem, no tenim la relació que teníem antes, no favorís les festes del carrer. En aquell temps no n'hi havia cotxes aparcats pel carrer, perquè no n'hi havia cotxes. Nosaltres, xiquets d'ací, al carrer Major, pues, fem proves des del carreronet, a veure en quan passàvem el carrer, en quants salts. Pues no. No teníem por de que vinguera un cotxe i mos atropellara, ni res, absolutament. O sigui, que era una altra cosa, no? Per tant, va haver un moment que les festes de carrer van anar decaent. I pues, van estar a punt de no celebrar-se. O sigui, se celebraven molt poquet, i això. Però després dels anys 70, allà als 80, això, van començar a altra volta a reviure. I això és bon perquè hem de pensar a veure de quina manera els barris i els carrers pues mouen a la gent d'aquests carrers, i una manera de moure-la és la festa.
Fan germanor.
És la germanor, és la festa. Per tant, això ha ajudat a això també la fundació de les comunitats de veïns, aquestes associacions de veïns. Les associacions de veïns, moltes d'elles, pues, han agarrat el paper dels clavaris d'antes, dels barris i de tot això. I aquests són els que li donen ànimo ara a les festes. N'hi ha moltes associacions i moltes coses. Això tot ho posem també en este llibre, consta, al final consta tot això, no? Per tant, no és tan fàcil com en aquell temps, però hem de fer tot el possible perquè siga tan fàcil. L'alcalde ayer dia que ell, l'Ajuntament, estan a facilitar-ho tot, a facilitar això. Hi ha barris que ells mateixos se poden fer tots els gastos i tot el que se demana ara, perquè en aquell temps pues, no se tenia que fer seguros, pues, d'això, allà, ara ja sabeu que qualsevol cosa te demanen que estigui assegurat, que això, que allò, que tantes coses. N'hi ha carrers que no ho poden
pagar, assumir, però, i n'hi ha que sí que ho assumissin.
Però l'alcalde ho deia ayer que sí, que ho assumirà l'Ajuntament i en pau.
I que no desapareguen aquestes festes.
És el que convé, és això, aquesta vida. I si vos doneu compte, n'hi ha uns mesos en el poble, que és quan se fan les festes de carrer, que solen ser des del mes de juny, ara al novembre. El novembre, el quart diumenge, sempre ha sigut l'última festa de carrer, que és el carrer de la Penitència, que coincidia moltes voltes en Santa Catalina, com ara. La festa de Santa Catalina, que no és una festa de carrer, sinó que és una festa, una fira del rei Don Jaume, concedida a Vila-real, que no era d'un dia i avant, sinó que era de 10 dies. I acabava el dia de Santa Catalina, per això és el nom de Santa Catalina. I ese dia se reunien tots els ferians, anaven a missa, donant gràcies al Nostre Senyor, i això. I era una fira que bueno, jo la que recordo quan érem xicotets, això només era la plaça, esta pòrtica, això explicava fins al campanar, i fins al carrer La Cova Santa, i si no, ara ja és una fira grandíssima.
Que mos ve gent de tota la província per conèixer la fira.
Però vull dir jo pues, que totes aquestes coses favorís el que la gent pues, tinga participació, mos coneguem més i siguem més poble encara que siguem una ciutat.
Mossèn, avui el tinc així i jo vull aprofitar el moment de tindre-la així, perquè vostè ha parlat de l'alcalde, de la gent que n'hi ha des de... Vaja, que ha parlat de les decisions que pot prendre un alcalde. Vostè es va mostrar molt crític en el moment de polititzar el cas del Colomet, de la patrona de la Mare Déu de Gràcia, que es va extraviar. A mi m'agradaria preguntar-li, ara que el tinc així, què li va aparèixer tot allò?
Pues me va aparèixer que no era precís l'embolicar el credo, que dic jo. El Colomet que porta la Mare de Gràcia no l'ha portat tota la vida. La Mare de Gràcia porta l'arquet este pues, des del segle XVIII, quan Sant Jerónimo Vives, que és el que li va donar l'impuls a la devoció a la Mare de Gràcia, encara que ja se feien les festes tradicionals, tant a l'ermita, però així al poble no se feien encara. És d'aquest temps quan se'ls comencen a fer. Per tant, aquell home li va posar l'arquet, però el Colomet no, sinó un arquet de flors.
Sí, sí.
En un arquet de flors uno pensa de posar allí. El Colomet dice que representa l'Esperit Sant. L'Esperit Sant representa pues, quan l'anunciació de l'arcàngel a la Mare de Déu van dir-li que si tenia que ser la Mare de... si volia ser la Mare de Déu o què, no? Diu, quan la Mare de Déu diu que se fa en mi, segons tu, entonces és el moment de l'encarnació. Per tant, i sempre això s'ha pintat i s'ha reproduït pel mig del colom que baixa del cel, és l'Espírit Sant que fecunda la Mare de Déu. Quan se va posar el Colomet d'ell? Pues més avant, capellans o el que siguin, pues algú li se queria ocorrir de posar aquest Colomet. Per tant, vull dir jo que la imatge de la Mare de Gràcia no és una imatge que ha de portar un Esperit Sant dalt. Fa bonico quan està al d'això. Ara, en l'ermita, quan està allà a l'ermita, no me pareix que no el porta dins del d'això. Antigament pot ser que el portara també. Bueno, la qüestió és que creem en la Mare de Déu de Gràcia, l'antiga, l'any 36, com tantes coses, quan se fa la nova, la fa amorós, pues jo suposo que li degueren fer també un Colomet. Però si era d'ell o no, pues això, l'important és la imatge. Passa tot aquest temps i aquest Colomet se perd moltes voltes, o cau i se trenca, se'n fa un altre i en pau. O sigui, que vull dir jo que no és una imatge i un icono que és precís que siga ahí, seu que estiga ahí i això, i avant. Ara, què va passar? Pues quan la Mare de Déu de Gràcia torna a l'ermita, després de les festes d'ací, quan aplega allí, la imatge se posa en l'altar, l'arc i tot això s'alça pues, per allí, per l'ermita, on siga. El Colomet també s'alça per allí, i avant. Que s'hagi perdut o no, pues no ho sé, potser algun dia els vist per allí, per algun racó. El que d'això no ho sabem, això, o s'ha perdut, per això que van dir que l'havien tirat, el fem com si d'això, que havien tirat l'Espírit Sant, home, que aquest tirat ho haveren tirat, no haveren tirat l'Espírit Sant, tampoc que veren d'això, és un Colomet i en pau, però no té la importància que van voler donar-li. Entonces jo vaig suposar un poquet, perquè les coses dels partits polítics pues, s'han de mirar en molt de cuidado, vaig pensar un poc que podia ser pues, una qüestió de partit polític en pau, i per això vaig escriure el que vaig escriure, però sense ànimo d'això. Sí que en l'ànimo de defensar un poquet a la responsable de l'ermita ara, que és Noelia, i d'això pues, ella no té ninguna culpa de que se perguera allò, que si se tira, si vas a tirar, però no ho sap ningú. Però jo estic convençut que a lo millor per algun racó que el topitarien.
Pues...
Per tant, era això ja van. No volen posar-me en política, que jo no me poso en política.
Si no, dir, no ho ha fet, ho haurà fet sense voler, i no haurà sigut algo
no,
que...
Jo ja vaig veure després que alguns van escriure quatre dices, però jo ja no vaig contestar a res.
Mossèn Vicent, jo em passaria tot el matí escoltant-lo.
Ai, jo
té coses que contar,
estic molt a gust d'ací, vosaltres també.
Pues vinga de vez en cuando a contarnos coses que ens fa falta.
Quan m'inviteu, quan vegueu que alguna cosa interessa, pues això. Ara, per exemple, anem a publicar, este mes publicarem un llibret que és la història de la Mare de Déu del Pilar d'ací.
Uh-huh.
O sigui, l'ermiteta aquella, però la Mare de Déu que se va topetar. Que, per cert, ja a topetar està la partida de bateig del que la va topetar.
Pues mire, queda emplaçat per a que vinga a explicar-nos això.
Quan fem això, però vosaltres quan vegeu que ho fem, m'ho dieu vosaltres, si us me'n recorde.
Muy bien, i el convidem. Pues mossèn Vicent Gimeno i Estornell, moltes gràcies per haver estat així. Molt bon dia.
A vosaltres per acceptar-me este rato i ser tan amables.
Gràcies.
Molt bé.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
En Grúas Tomàs estem especialitzats en treballs de xicoteta i gran envergadura. Servei de grua 24 hores, transports especials i plataformes aèries. Amb les úniques grues de celosia de la Comunitat Valenciana. I amb un repte apassionant, donant-lo tot amb el Villarreal Club de Futbol en les obres al nou estadi de la Ceràmica. Fes-ne cas. Confia en Grúas Tomàs.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO. Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Bueno, i el dia 29 d'octubre, el passat divendres, és el Dia Mundial del Ictus. El Dia Mundial del Ictus, que és allò dels accidents de cervell vasculars, que ara en aquest moment són la segona causa de mort d'Espanya, la primera en dones, cal recalcar, i la primera causa en discapacitats adquirides en adults i la segona en demència. Tenim que pensar que cada any 110.000 o 120.000 persones pateixen un ictus a Espanya, dels quals un 50% queden en seqüeles i discapaciten o acaben en problemes. Per això, i per a que ens doni més dades, tenim a nosaltres el neuropsicòleg clínic, en este cas ell és de Neurovila, Ivan Tripiana. Buenos días, Ivan.
Buenos días.
¿Qué sucede cuando nos sobreviene un ictus?
Bueno, lo que sucede es una interrupción del flujo sanguíneo brusca de la sangre que llega al cerebro, normalmente una arteria. Se genera un tapón en la arteria, suele ser un trombo, y ese trombo impide que la sangre llegue a un área concreta del cerebro, ¿no? Entonces, durante ese momento, el cerebro sufre, ¿no? No llega oxígeno, no llega glucosa, no llega nutrientes y esa parte del cerebro sufre mientras la arteria está taponada. De ahí la importancia de actuar cuanto antes, ¿no? Para quitar ese tapón.
Claro, usted nos dice actuar cuanto antes y, claro, la persona que está sufriendo el ictus, lógicamente está sufriendo ese proceso y no tiene tiempo a reaccionar, pero la gente que estamos alrededor, ¿qué es lo que podemos hacer?
Bueno, la detección precoz, como digo, es de los síntomas, es importantísima.
Importantísima.
Lo que vamos a hacer es tener un poco de conocimiento de cuáles son esos cinco síntomas de ictus. Uh-huh. O pueden ser, por ejemplo, una aparición brusca de dolor de cabeza, una afectación brusca a la visión, pues pérdida de visión en un ojo, en los dos ojos, visión doble. Tema de afasia del lenguaje, pues de repente pues una persona puede dejar de hablar o puede dejar de comprendernos. También es típica pues una pérdida brusca de fuerza en un miembro o de sensibilidad en un brazo, en la pierna. Normalmente suele ocurrir en una parte del cuerpo, ¿no? O bien en la izquierda o bien en la derecha. También en la cara es bastante habitual. Y por último, una pérdida de coordinación y del equilibrio. Lo que podemos hacer, recomiendan por ejemplo, pedirle a la persona si es capaz de levantar los brazos, o si es capaz de sonreír, o si es capaz de repetir una frase, por ejemplo. De todas formas, ante cualquiera de estos signos que he dicho, que viéramos uno o varios, el ictus es una emergencia y lo que convendría hacer es llamar al 112, sin dudarlo. Llamar al 112 y a partir de ahí pues se activa el código ictus y esa persona pues cuanto antes llegue a la unidad especializada, que en este caso en nuestra provincia es en el Hospital General de Castellón, que tiene una unidad de ictus, pues mejor. Bueno, muchos neurólogos dicen una frase de tiempo es cerebro.
Claro.
Y es así, es decir, cuanto antes se intervenga, primero, más probabilidades de salvar la vida de la persona y menos secuelas evidentemente va a tener.
Porque cuando hablamos de un ictus es cuando ya nos ha sobrevenido, pero usted está diciendo que hay un tiempo o el cuerpo nos va advirtiendo, nos da más tiempo, ¿es fulminante o tiene un proceso?
Vamos a ver, en algunos casos desgraciadamente es fulminante, sí que puede ser fulminante. De todas formas, sí que lo que hay que atender es estos síntomas, ¿no?, que te acabo de decir, ¿no?
Sí.
Cuando viviéramos estos síntomas, pues enseguida actuar de una manera urgente llamando al 111. Sí que es cierto que en los últimos años los avances de la medicina han hecho que haya una disminución en el número de muertes y en el grado de la discapacidad de los ictus. O sea, así que, pues, no sé, me viene a la cabeza el tema de, por ejemplo, de lo que es una intervención para quitar el trombo, que es la trombectomía mecánica, por ejemplo.
Sí.
Ha habido avances ahí y se ha permitido pues que se pase de, digamos que esta técnica quirúrgica solo se podía hacer 6 horas después de haber sufrido el ictus, y se ha ampliado un poco ese tiempo terapéutico hasta las 24 horas, desde 2018 prácticamente. Uh-huh. Entonces, eso es importante porque hay una ampliación hasta las 24 horas para que no haya secuelas, ¿no? Entonces sí que se ha reducido la mortalidad. El problema es que estadísticamente el ictus afecta a gente más joven cada vez. Uh-huh. Cada vez, pues ha aumentado, si mal no recuerdo, un 25% los últimos años en personas de entre 20 y 65 años. Y eso que se llama, y hay una previsión de cara a los próximos 25 años de un aumento del 25% de ictus. O sea, que es un problema de salud. Como bien has dicho al principio, es la segunda causa de muerte, ¿no? En España, primera mujer.
Porque... Claro, yo ante esto me pregunto si hay unos candidatos, en realidad sí que el ictus aparece en personas que son propensas.
Bueno. Sí, ahí es donde entran los factores de riesgo. ¿Qué es lo que hay factores de riesgo que no podemos modificar? Como por ejemplo la edad, pues a partir de los 55 años tiene más probabilidad. Pero sí que hay otros factores de riesgo que sí podemos modificar. Y ahí entraríamos en lo que es la prevención, que es el segundo, vamos a decir, el gran campo de batalla dentro del ictus, ¿no? La prevención. ¿Qué factores de riesgo podemos controlar? Pues mira, la hipertensión y colesterol, ¿vale? Dicen los sabios que controlando la hipertensión arterial se podrían prevenir el 40% de los ictus, habría un 40% menos de los ictus. Es una cifra importante. También controlando el colesterol. Ahí entraríamos ya a hablar de una dieta saludable, un cambio en los hábitos de vida más saludables. Esos dos factores, colesterol e hipertensión, fundamentales. La diabetes también es factor de riesgo de ictus, también habría que controlarlo. Tabaquismo. El tabaquismo aumenta, si mal no recuerdo, en 2 o 4 veces la probabilidad de tener un ictus. Uh-huh. Y otro factor importante también es el tema de la fibrilación auricular, que es una arritmia que también da lugar a que también se puede controlar, ¿no? con medicación. Entonces, sí, esos 5 factores de riesgo modificables es donde nosotros podemos incidir.
Pero, por ejemplo, mire,
para modificarlos, para prevenirlos.
El colesterol, la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes, todo esto es algo que la gente como que lo tiene más controlado, y el que lo padece lo sabe y en sus manos está los métodos necesarios para que sí. para tenerlo dentro de un control lógico. Pero la arritmia.
Sí.
Claro, la arritmia es poco frecuente, es decir, no hay demasiada gente que sufra arritmia, o por el contrario, sí hay gente que sufre arritmia y no lo sabe.
No es muy frecuente. Si mal no recuerdo, en torno al 1%, del 1 al 5% de la población tienen la fibrilación auricular. No es muy frecuente, pero bueno, una vez se diagnostica, pues sí que se puede corregir con anticoagulantes, si mal no recuerdo, o con antiagregantes plaquetarios. Se puede, pero vamos, mira, por ejemplo, hay un ejemplo de reciente y actual del otro día de fútbol, del Kun Agüero, que tuvo un medio desmayo en un partido de fútbol en el Nou Camp contra el Barcelona, y precisamente le han diagnosticado una arritmia.
Claro.
La arritmia cardíaca, que bueno,
claro.
Si se corrige, pues estás modificando y estás controlando ahí un factor de riesgo de ictus.
Estilo de vida saludable es lo que siempre aconsejan, ¿no?
Sí, también es muy importante. Por ejemplo, el ejercicio físico es fundamental en el tema de la salud cerebral, es fundamental. Ya hay evidencias de que regenera neuronas, una parte concreta del cerebro, y bueno, sobre todo de tipo aeróbico. También, bueno, evitar el sedentarismo, evidentemente. La dieta también es muy importante, el factor nutricional a la hora de prevenir los accidentes cerebrovasculares. La dieta mediterránea hay evidencias de la neurociencia que repercute positivamente en el cerebro, el aceite de oliva, drogas también es importante, vamos a hablar de tabaco, pero bueno, no podemos olvidar el tema de alcohol, también
claro.
Riesgo de ictus y el resto de drogas, las que más riesgo tienen, estaríamos hablando de cocaína, heroína, anfetaminas.
Uh-huh.
También en el tema de drogas, ¿no? Bueno, básicamente el ejercicio físico, vida de sedentarismo, la nutrición importante. También, bueno, otra cosa que no he mencionado también es el estrés es factor desencadenante de ictus.
Sí. A veces
se da también en gente joven, bueno, llevar una vida muy, muy estresante, pues es aumentar un poco también el riesgo, ¿no? Y el tema, la parte psicológica también es importante de tener controlada.
Algo
que... apoyo cuando lo necesitamos, ¿no? En ese sentido. Sí.
Algo que se ha dado en este último tiempo y era con respecto al COVID, salían muchos ictus, es decir, ha habido mucha gente que ha relacionado el ictus con el contagio del COVID,
Bueno, el COVID sí que es cierto que actualmente está considerada una causa del daño cerebral adquirido, porque tiene afectación cerebral y tiene secuelas cognitivas, tiene secuelas neurológicas también. ¿Cómo influye? Bueno, a ver, no sé si está bien establecida la relación causa-efecto COVID-ictus. Sí que es cierto que la desatención médica general pues puede haber influido en lo que te comentaba, también un poco el tema de la detección precoz, pero no solo los ictus, sino muchas patologías como el cáncer, pues precisamente debido a esta hipersaturación sanitaria se han visto afectadas también.
Y ya su trabajo empieza cuando, si ya está el daño cerebral adquirido, cuando yo encuentra usted un paciente al que tiene que atender y cómo se ayuda al paciente, qué tratamiento recibe.
Bueno, a ver, el ictus es la primera causa en la actualidad de daño cerebral adquirido, con diferencia. Antes eran los traumatismos que eran encefálicos, pero hoy en día el ictus es la primera causa de daño cerebral adquirido. Bueno, como hemos comentado anteriormente, los ictus dejan secuelas. En muchos casos, en el 50% de los casos, los ictus dejan secuelas. Esas secuelas son de diferentes tipos. Hay secuelas motoras, pues en forma de hemiplegias, hemiparesias. Hay secuelas también cognitivas, pues ahí puede haber una pérdida de atención, de memoria, de lenguaje también, funciones ejecutivas, etcétera. También, evidentemente, también tiene consecuencias emocionales y conductuales. Y luego, a nivel de lo que llamamos terapia ocupacional, pues bueno, pues personas con una afectación motora pues tienen que volver un poco a reaprender actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Entonces, la neurorehabilitación en ictus es fundamental. Y cuanto antes se dé, mejor. Porque el cerebro, cuanta más plasticidad tiene, es digamos, aproximadamente los primeros meses tras el ictus, ¿no? en las etapas más subagudas. Aunque bueno, plasticidad cerebral también tengo que decir que hay durante toda la vida, ¿no? La neurociencia lo está apuntando así, incluso hasta los 80 o 90 años hay plasticidad cerebral. Pero bueno, cuanto antes intervenga mejor. La manera de intervenir, pues bueno, trabajar esas secuelas, pues las secuelas motoras, trabajarlas a través de un fisioterapeuta en el gimnasio. Las secuelas más cognitivas, emocionales o conductuales, las trabajaría un neuropsicólogo. Y bueno, y luego esas actividades de la vida diaria, como pueden ser, por ejemplo, reprender a vestirse, reprender a comer, ¿no? Como consecuencia de esas alteraciones a nivel motor, que van a repercutir en la funcionalidad del afectado, las trabaja terapia ocupacional, un terapeuta ocupacional. La familia, importantísimo también, trabajar la familia. Hay una afectación de la familia, evidentemente, porque hay un cambio de rol en el afectado que provoca a su vez cambios de roles a nivel familiar, hay un estrés ahí añadido y hay que trabajar con las familias pues informándoles de lo que es el daño cerebral y darles pautas a todos los niveles para gestionar bien esa nueva situación.
Iván, para la gente que nos esté escuchando y quiera saber o quiera ponerse en contacto con usted, ¿usted está en Neurovila para poder recibir qué días, qué horas?
Bueno, sí, nosotros Estamos en Neurovila, que es un nuevo recurso de atención al daño cerebral adquirido en Villarreal. Creo que es una buena noticia que Villarreal por fin tenga un centro de referencia de atención al daño cerebral, ¿no? Y estamos en el centro social de la Quesa Rural, en la quinta planta. En horarios estamos de lunes a jueves, de 9 a 2. Y bueno, pues ahí contamos con todas las... Somos un centro de neurorehabilitación y contamos con todas las especialidades, ¿no? Neuropsicología, terapia ocupacional, fisioterapia, con todo equipado, con un gimnasio especializado, etcétera. Uh-huh. Sería ponerse en contacto con
el centro.
Del centro social de la Caixa Rural.
Pues Iván Tripiana Sánchez, neuropsicólogo clínico en Neurovila y también psicólogo general sanitario e investigador predoctoral en neurociencia. Muchas gracias por habernos atendido. Y muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Arriba la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. Go Global torna en format presencial y virtual els dies 8 i 9 de novembre a Feria València. Amb totes les claus per a impulsar l'exportació i l'assistència de compradors internacionals. Organitzen les cambres de comerç de la Comunitat Valenciana i Base Internacional i ISEX Espanya, exportació i inversions, amb el suport dels fons FEDER. Inscripció gratuïta a www.congresogoglobal.com.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
T'agradaria tindre dents fixes i estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure en tan sols 12 hores amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia, amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila, 30 de la Vilavella.
Bueno, cal dir que el fragment del coet espacial xinès descontrolat que ha caigut finalment a l'oceà Pacífic al voltant de les 11:30 del matí i així no ho ha anunciat el Departament de Defensa dels Estats Units fa uns minuts. I aquest coet ha caigut a la mar que encara que se desconeix la zona exacta. Tenim a nosaltres el crític audiovisual Òscar Parra. Molt bon dia, Òscar.
Bon dia, bona tarda.
Te pareix el que ens passa? Es passa de tot, eh?
No, es passa de tot. Es passa de tot i mos assabentem de tot en directe. Gràcies a persones com esta que han dit aquesta frase. La llibertat d'expressió és el fonament d'una democràcia funcional i Twitter és la plaça pública digital on es debaten les qüestions vitals per al futur de la humanitat. Esta gran frase que pareix d'un polític, però no és d'un polític.
Pot ser siga de una persona que sí que pot dirigir al final en el poder que té fins i tot i sus partits que porten endavant el món, no?
Serà una incògnita el que Elon Musk farà en Twitter, este magnate. Diuen que és la persona més rica del món. Jo me resistís a pensar que això siga veritat. Segurament hi haurà persones més riques que ell. És una persona que va fer la seva fortuna en Tesla, en les bateries, i ha comprat Twitter. És la primera vegada que una persona
física,
no un conglomerat d'empreses, correcte, compra una xarxa social tan important com Twitter. I ara jo faré un, com si fos un debat, no? Quatre o cinc frases contraposades, perquè, per exemple, en boca de Frederic Guerrero Soler, que és un investigador de xarxes socials de la Universitat Pompeu Fabra, diu: Elon Musk és un tecnopopulista. Ojo, tecnopopulista. No té un vessant polític propi, però sí que enfoca la qüestió dels mitjans de comunicació i la llibertat d'expressió de manera populista, en el sentit que aplica receptes molt senzilles a problemes que són molt complexos. Això ha dit de Elon Musk. I continua. És una etapa en la que haurem d'estar molt alerta. I jo és el que vinc a dir així. O sigui, n'hi haurà que estar molt alerta, no ens preocupem en excés de lo que passarà en Twitter, perquè en el pitjor dels casos podrà rebentar o se podrà tancar. Però sí que és veritat que és una etapa en la que n'hi hauran canvis en aquesta xarxa social tan important i en la que utilitzen, com bé saps, els polítics i les empreses, i n'hi ha publicitat i tal, n'hi haurà que estar molt atent a veure lo que passa. Mira, i Elon Musk diu: Twitter, òbviament, no pot ser una olla de grills on es pot dir tot sense conseqüències. O sigui,
però és que, en realitat, fem una diferència entre el que les demés xarxes socials i Twitter com agarraven com un pitjà més serió, més fidedigne. Inclús sabem que els polítics fan comunicats en aquesta xarxa. Tenim el cas de Piqué, per exemple, que és un esportista molt popular,
sí,
que va comunicar en Twitter que deixava el Barça.
Sí.
És dir, és que és una de les xarxes més sèries...
O el que ha passat en Iker Casillas, de que potser pues, s'equivoca o fa algo que no... o vol donar un missatge d'alguna manera i causa un rebombori brutal. Haurà que estar alerta en el futur de Twitter, a veure per on... De moment no ha passat encara res. Bueno,
bueno, de moment diuen que ens cobraran 8 euros per a verificar el compte, no?
Parlem d'això. Bueno, és una... I damunt Elon Musk, aquesta setmana, que jo, bueno, preparant el programa, l'he estat seguint, pues, fica... O sigui, bueno, imagina que serà ell, no? En la seu, el compte verificat seu, ficava, per exemple, que te pots gastar 8 euros en el Starbucks fent un cafè,
sí,
en xocolata, sí, o el que sí siga, i no te vols gastar 8 euros en verificar la teua.
Clar.
A veure, realment, per a mi, per exemple, que no sóc ningú o una persona normal del carrer, que no és polític, que no té una empresa, que no té eixa vessant pública, a lo millor mos dona igual els 8 euros. Per a mi me dona igual. No, tinc
no tens necessitat.
Clar, tinc ixe xec ahí de blau, no? Ixe xec com que és la teua compte, el teu compte, però n'hi ha gent, per exemple, com evidentment el president del govern o qualsevol polític o una persona famosa, un actor, un cantant, clar, i sa gent té molta por a que le...
Un periodista,
per exemple, gent que fa periodisme pràcticament en directe, de tots els dies ficant titulars, clar, i sa gent té molta por a que d'alguna manera li sustraguen el compte, o que alguna persona faci en la seva foto un compte en el mateix nom canviant una lletra i donar pas a lo que seria la confusió o a pensar que està escrivint coses que no realment no està dient. Però realment jo crec que el que està darrere d'aixòs 8 euros, que no sé si seran al final 8 euros o a lo millor ho dicen 2 o 3, perquè ara està fent un globo sonda, no? El que està darrere és lo de l'astroturfing que comentàvem a micròfon tancat, que és aquestes granges de vots, no? Aquestes empreses que se dediquen a generar una corrent d'opinió tenint a 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 1 milió de vots. Vots vull dir gent, perfils falsos o perfils buits, o sigui, una foto que no és a lo millor és una foto que s'han baixat d'internet, el nom no és real, però estan tot el dia tuitejant. I moltes vegades l'astroturfing lo que fa és generar una corrent d'opinió. Ara, per exemple, esta setmana ha sigut lo de que tornen les mascarilles i tots els filtros EPA i tal, i s'ha, entre cometes, descobert que n'hi ha darrere una empresa o uns interessos comercials en que adquirissis filtros EPA per a la teua empresa, que quan fa fred n'hi ha que ficar-se la mascarilla, o que quan vinga l'hivern, pos mascarilla. I, clar, sí que és veritat que pues, de seguida pues, es comencen a trobar 10, 15, 20, 30 counters que diuen exactament el mateix i intervenen en converses exactament el mateix. Ahí darrere n'hi ha una granja de buts, i és lo de l'astroturfing. Això s'eliminaria en els 8 euros, però clar, no se podria...
Defendien empreses que tenen persones contratades que el que fan són bots, i tu crees la necesidad al comprador para comprobar, para comprar un producto en concreto.
Correcte.
Claro, si tú eres el propietario de Twitter, dius, a veure, así el negocio es
el negocio es el negocio.
¿Qué le compro yo?
Claro. Dime.
Diuen, eso fa dos horas está publicado, sí. Lo ha publicado el ABC.
Sí.
Y diuen que Elon está iniciando despidos masivos.
Sí, sí.
Y tanca temporalmente la seua sede.
Sin embargo, ell volia, ho tinc així el dato, volia 11.000 treballadors en 2025, és el que va dir.
Però dels d'ell, és dir,
bé, clar,
el que va fer és a sanejar l'empresa, no?
Clar, ara també, per exemple, una de les coses que està la gent esperant, i jo també, perquè el seguia i m'agradava, pues, me divertia el dia, era la tornada de Donald Trump a Twitter. Donald Trump va ser censurat, va ser censurada la seva, després de l'assalt al Capitoli, va ser censurat. O sigui, una xarxa social censura un president en actiu, o sigui, això va ser...
Sí.
I a mi m'agradava perquè era és un tipus que li fica molt de salsa al tema, no? No té pèls en la llengua i podria ser la tornada de tant de Trump com de moltíssima gent que ha sigut censurada el seu compte i s'havien anat a Telegram. Estaven fent que també és una xarxa que encara no té censura de cap tipus, o sigui, se pot penjar pràcticament excepte determinats temes molt violents o explícits, se pot ficar qualsevol cosa, i Elon Musk el que vol és recuperar aquesta gent que se n'havia anat a Telegram.
Però cal dir també, per exemple, que Telegram no té la repercussió que té Twitter.
No, ni molt menys.
I a més, sí que és veritat que inclús els polítics que tenim així locals, molt, molt propers, no? Provincials, autonòmics i tal, sí que els censuren. És a dir, tu veus que no poden publicar tot el que volen. Eh?
Yeah.
És a dir, que n'hi ha algú... I cessar-se sí que és possible que siga de les que més pendents estan de lo que se publica.
Correcte, sí.
Per tant, jo crec que és una de les més fiables avui per avui. I si ho agarra aquesta persona, vol fer encara més fiable. Jo sí que crec que valdrà la pena pagar els 8 euros.
Ell el que vol és... lo que, bueno, no s'ha amagat, no? El que passa és que no és una cosa molt pública. Ell el que vol fer és una aplicació total. O sea, que Twitter siga el teu epicentre en el teu mòbil, en el teu ordinador. En el sentit de que tu pugues fer una conversa com si fora telefònica, una videollamada, una aplicació integral. Tipus el que està en Xina, que se diu WeChat. Clar, això seria una competència directa en WhatsApp. O sigui, és el que vol. Vol fer una aplicació en la que tu puguis fer tot. O sigui, comprar, o sigui, convertir Twitter, o sigui, que sigui sent una aplicació de missatges, però que tu puguis parlar en algú, fer un videollamada, puguis comprar, puguis penjar qualsevol cosa per a que el vegin els demés, relacionades en tracks...
Però tot ben controlat,
Econòmic, sí, clar. Controlat. No sé si ho aconseguirà, perquè, clar, realment WhatsApp és molt fort. Ara mateix WhatsApp és la xarxa social que la gent utilitza per a parlar i comunicar-se. No crec que n'hi hagi una migració de WhatsApp a Twitter, ho veig complicat. Sí que veig més factible que en un any o dos Twitter se convertisca en una red més segura, o sigui, que el que te diu fulanito és el que de veritat te diu fulanito, que no n'hi ha bots, que no n'hi ha suplantació de comptes i tal. D'ahí a que se convertisca o puga fer una OPA a WhatsApp o a tot l'entramat de Meta, que és Facebook i tal, ho veig més complicat, però eixe és el seu...
Vosaltres així en la ràdio sí tenim un Twitter que no suplanta, però sí que és molt paregut, és el de Javi me mata.
Ah, sí.
Després de Javi mata, Javi sí. Me mata, i diuen, no, però, és que no l'ha publicat. Javi.
Però és més jocós, no? És més...
Sí, bueno, no, parlen de futbol, no són coses que a lo millor pot tenir tanta repercussió, imagina't que si fora una decisió de algo, però...
Així tenim, en Vila-real tenim Ajuntament en CH, Ajuntament de Vila-real, busqueu en Twitter, i San Pascualísimo. Són contes que no saps qui n'hi ha darrere. El que passa és que no és una suplantació com a tal. Clar, Javi me mata. Home, tampoc seria una suplantació perquè és molt
evident.
No? És exacte, no? Bueno, algunes xarxes, algunes xifres d'esta xarxa social que ha sigut comprada. Clar, així el que parlàvem també abans de començar. Els magnats s'han alliberat, no? Antigament, quan un magnat volia tindre una tecnologia, se feia mitjançant una empresa per aconseguir-la. Ara és la primera vegada que se dona este cop d'efecte i esta transacció, que han estat 6 mesos negociant per a adquirir, i finalment ha sigut per una xifra que, bueno, evidentment Elon Musk té molts més diners. El que passa és que vull ressenyar que ell ha demanat un crèdit per a, o sigui, que està arriscant en la seva manera, o sigui, no ha ficat tota la carn en l'assador, o sigui, ell ha demanat un crèdit per a comprar per 44.000 milions d'euros. Mira, la operació més gran d'una companyia que comprava una altra va ser en l'any 2000, l'empresa AOL va comprar Warner per 112.000 milions d'euros.
112.000.
La Warner.
Vale.
Després, en 2015, la segona. En 2022, la segona en diners, Microsoft compra Activision per 75.000 milions d'euros. En 2015, eBay compra PayPal. I ja en 2022, Elon Musk compra Twitter. Aquestes són les més, per ordre, les més, de més quantitat a menys quantitat. És una xarxa social, o sigui, n'hi ha que pensar que Elon Musk és el propietari d'una xarxa social que utilitzen 240 milions de persones a tot el món. O sigui, ell el que veu és potencialment una activitat empresarial en Twitter.
Però a més és que els usuaris d'aquesta xarxa social són podem dir que veus una persona que no té, que diu, bueno, pues jo a veure gent que realment està dirigint països, empresaris. És dir, no és una xarxa social com les demés. Jo sí que ho veig un negoci, Twitter, més
sí,
que les demés.
Perquè és que n'hi ha molta informació del dia a dia relacionada en empreses, relacionada en polítics, en grans estaments. No és com Facebook.
O com Instagram.
No és com Instagram.
I ojo, que Instagram també és una xarxa social que té molta repercussió econòmica, perquè quan va tindre la caiguda, va ser crec que este cap de setmana,
sí,
i va caure, això ens contava la nostra companyera ara fa una estona, ens ha dit allò de...
estaven llevant seguidors... Sí,
que van perdre 3.000 seguidors i estaven plorant i tal, perquè clar, és que cobren, perquè
clar, ara,
seguidors que tenen.
Ara veurem una successió de contrapesos, no? D'atacs i defenses, perquè clar, per un costat està Meta, darrere està Mark Zuckerberg, esta Meta que és Facebook, WhatsApp e Instagram, i per altre costat estarà Twitter d'Elon Musk. Clar, si Twitter d'Elon Musk està arreglant coses, o està provant coses, o està el tema dels fact-checkers està molt, molt damunt, pues clar, ara Meta voldrà fer algo també però que no quedarse darrere. Però mira, ja que parlem d'aquestes xarxes socials, mira, en Twitter són 500 milions de tuits al dia en el món.
Sí.
Val? Uh-huh. Es troba en la 15a posició en xarxes socials, molt lluny de TikTok, que TikTok publica 6.000 milions de vídeos al dia.
TikTok estava recordes que dius, estava pujant TikTok.
Sí, sí, ara mateix antes... és la primera. Instagram puja 1.400 milions de fotos al dia i Facebook 2,9 milions de fotos, o sigui que Twitter està molt per darrere i jo crec que ara ell el que voldrà és donar-li impuls empresarial i ser la capdavantera en les xarxes socials. Per exemple, el que Mark Zuckerberg volia en Meta és crear un món virtual en què la gent visca, o sigui, tu penges foto perquè estàs dinant i després te vas al cine, o sigui, ell... Mark Zuckerberg lo que vol és esa xarxa social pròpiament dita de vida, no? On la gent fa la seva vida. I per exemple, Jeff Bezos lo que vol, que és el magnate o el amo de Amazon, lo que vol és ell està darrere d'esta gran red, lo que vol per exemple Jeff Bezos és tornar a l'espai, fer una carrera espacial. I Twitter, lo que Elon Musk vol con Twitter és lo que estem parlant des del principi. Ell ho ha comprat en una visió empresarial 100%, intentarà que siga una red neta i que siga pública i que n'hi hagi llibertat d'expressió, però lo que vol és fer un negoci brutal. Es comencem en lo dels 8 euros i possiblement siguen més coses.
De fet, Bombers, policia local, i perfectament ho saps, té el seu Twitter que per ahir fa els anuncis. És dir, tu
clar,
marques,
clar, és que els 8 euros exemple, al final van clar, a donar clar. Van a donar de sí. O sigui, jo crec que sí que serà una cosa que s'instaurarà perquè al final, clar, per exemple, si tenim més bomberos de la Diputació que
claro.
Estan, o el 112 de la Generalitat que està fent alertes contínuament, clar, i se tindrà que tindre el compte verificat i tindrà que pagar els seus 8 euros. És que al final està en un servei de comunicació gratuït I, clar,
però tu com a consumidor, què preferixes? Tindre un servei verificat o no?
Jo sí, clar, per supost.
Evidentment, des dels consumidor...
I clar, jo Twitter ho considero un mig fiable. Sí que és veritat que jo el consell que sempre dono és que aquesta gent que té un perfil, per exemple pues, jo que sé, que se fica pues, Rocky Marciano, ¿vale? I se fica la foto de Rocky Marciano i fa publicacions, pues... ho agarrem un poquet en distància, no? Perquè aquesta persona qui és, d'on viu?
No, al final la passes, però cuidao, clar. Quan te passa de bomberos, tu te pares.
Exacte. quan hi ha una publicació del 112, tu
clar, no pares.
N'hi ha una alerta d'una bona emergència en directe, tu vols que siga fiable, que siga veritat i damunt, a mi el que m'agrada, no? Encara que no te contesten, no? Però n'hi ha molts polítics o molts... actors i actrius i músics que pots interactuar en ells, no? Pots preguntar-li coses, de vegades te contesten, de vegades no, o periodistes, no? Que pots interactuar. Clar, això se convertirà en una empresa, imagina que no anirà molt ràpid, sinó anirà poquet a poquet, però sí, Twitter serà una gran empresa de comunicació.
I tu, per exemple, com a usuari, estàs content d'aquest canvi? O sigui, tu veus que per a tu la seguiràs?
Jo no he notat absolutament res.
No, sí, de moment.
No he notat absolutament res.
Però la consumiràs en més tranquil·litat?
Sí, possiblement sí. Mm-hmm. I a més, el meu benefici personal com a ciutadà, diguem anònim, serà que tindré una seguretat major de que la gent és realment ella i que els trolls, els bots i aquesta gent que no sé molt bé què fan en la vida, i aquesta gent possiblement serà poquet a poquet apartada a un segon lloc o inclús eliminada de la xarxa.
I al final pot ser i tot que arribem a allò de que la llibertat es començarà amb pedres, eh?
Podria ser.
Òscar, recordes el que vam parlar d'allò de tindre el programa d'aquelles frases emblemàtiques?
Ah, sí.
Jo saps quina me venia al cap, allò de... allò de no volveré a ser pobre.
Ah, sí.
Lo que el
viento se llevó, sí.
Pues ho hem de treballar,
adiós, eh? Adiós pongo por testigo que nunca jamás volveré a passar hambre. Sí, farem. Si vols, la fem per la setmana que ve, pel divendres.
Perquè després de lo que vas dir, van dir, oye, pues estes frases, no?
Lo que, però en tipus concurs? O sigui, que no siga tan... Bueno, avui ha sigut soltar el rotllo de Twitter perquè és de la notícia, és noticiable i tal, però si vols la setmana que ve fem... Podria ser
frases, no?
20 frases mítiques de la història del cine i a veure...
I la gent concursa.
A veure si puc portar algun actor o algú de Vila-real i el fem... El sentem ahí en la cadira...
No,
el sentem ahí en la cadira i li fem un examen, no? En directe.
Pues sí, pues mira, ara després es començarà a enviar missatges per lo que acabem de parlar. Òscar, moltes gràcies per haver estat.
A vosaltres. You do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working. That's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave.
¿Has soñado en cambiarte la cocina? Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes, ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Vila Real. Suro, caixes, restes d'aliments, saps a quin contenidor han d'anar? Els educadors i educadores ambientals de la Diputació t'assessoren perquè et quedes amb la cobla de les 3 R i recicles com toca. El groc els envasos, el verd per al vidre, el blau per al paper i cartró. I si tenen restes de menjar, directes al contenidor marró. I recorda, la recollida de mobles, voluminosos i restes de poda és gratuïta. Consulta el teu ajuntament. Si vols saber com generar menys residus, t'ajudem a fer-ho possible. Fem territori sostenible. Diputació de Castelló.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Villarreal. Doctor Font 17. Óptica Varilux especialista.
¿No tens temps per a fer la compra setmanal? Ara pots comprar al Mercat de Villarreal utilitzant el nou servei Stop and Go. Fes la teua comanda per WhatsApp o telèfon i arreplega-la en la parada habilitada. Sense cues i ràpid. Villarreal, un mercat amb vida.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Siri, ¿cuál es el teléfono de Marza Volkswagen?
Llevan más de 100 años en Castellón y no sabes el teléfono.
Por eso estás tú, ¿no?
Sí, claro. Solo soy un bot. No soy un referente en el sector automovilístico ni un fascinante coche eléctrico.
¿Vamos a tener una crisis?
Pues como todas las parejas.
Yo solo quería el teléfono de Marza, ¿eh?
Mejor pasa por la avenida Lairón 60 en la ciudad del transporte o entra en la web marza.es.
Venga, me compro un eléctrico en Marza y te llevo de paseo.
Si vas a Marza, me quedo más tranquila.
Estan sentint, doncs, bueno, avui la cosa va de papes. Santi Cortells, bon dia.
L'himne del Vaticà, que com és un estat, doncs té el seu himne, que és este que sentíem al principi, molt curiós.
I com comença la idea de parlar avui d'aquest tema?
Mira, esta setmana, el 1 de novembre, no, commemoràvem el dogma de l'Assumpció de la Mare de Déu, que també es coneix com la Dormició. Així tenim imatges de la Mare de Déu de l'Assumpció, que es celebra el 15 d'agost. Això ens porta al misteri d'ells, no? I aleshores jo, pensant en aquest dia, no, me vaig recordar que va ser proclamat per el papa Pius IX el 8 de desembre de 1854, que és un dia molt important per a Villarreal també, donat la seva tradició de les dues congregacions puríssimeres i rosarieres. Tenim per davant la de les puríssimeres, no? Uh-huh. Com comença? Doncs res, una visita en l'alumnat, allí a la Basílica Menor de Sant Pasqual, i em vaig fixar en la façana, que està presidida per una tiara papal i les claus de Sant Pere. Vaja. És una basílica...
El que se fije ho pot veure a la part de dalt, eh?
A la part de dalt, que està el triangle, que ja sabeu que el triangle en una construcció religiosa representa la Trinitat perquè té tres puntes i representa a Déu en la seva completesa, no? Ahí està les claus de Sant Pere perquè esta basílica té la categoria de basílica menor en este cas, no? A Espanya n'hi ha 114 basíliques i per a que puguen ser basílica doncs ha de vindre un document papal, un reconeixement, no? El nostre bisbat, el de Sogorb Castelló, té 5 en total. La del Salvador de Borriana, la cocatedral de Santa Maria de Castelló, la de Lledó i la de Sogorb i la de Sant Pasqual. És a dir, 5, una de les quals està així a Vila-real, no? Diguem-ne, quines prerrogatives o quins avantatges té això, no? Entre altres coses, és que l'altar major pot tindre dos signes del papa per la unió a la Santa Seu. Un és el que s'anomena l'umbràculum, el conopeu en valencià, no? Que és una espècie d'ombrela que n'hi ha sobre les claus de Sant Pere, és el símbol, sí. Com una espècie de pali, no? Però en forma d'ombrela, en forma de paraigües. I després té un altre que és el tintinacle, que és una campaneta xicoteta que se sol traure a la processó del Corpus i que està sempre per damunt de l'altar major, perdó, de la imatge del sant titular, que en este cas és Sant Pasqual. Esta basílica és moltes coses, també és capella reial i ja sabeu que ens han visitat moltíssims reis, no? Com Joan Carles I, Felip IV, Felip III, Alfons XIII, Carles III d'Espanya, Carles IV... Bé, moltíssims, no? Aleshores, en definitiva, esta basílica ens unís una miqueta a la tradició papal, i això volia parlar avui, perquè és important a Vila-real. Uh-huh. Una altra paraula que haurà sentit alguna vegada és la de tiara, la tiara papal, no?
Què representa?
Fixa't que n'hi ha un papa, que és el papa Joan Pau II, molt conegut, que és un 25 de març de l'any 96 quan atorga esta dignitat a la nostra basílica, ara basílica, a la capella, a l'església de Sant Pasqual Bailón, no? I donat que és patró universal del culte eucarístic, perquè per a poder ser basílica ha de tindre, diguem-ne, una tradició com a centre de culte, de peregrinació i altres requisits, no?, que té extensa, llarga i comprovada, no? També hi ha basíliques en el sentit arquitectònic, però la nostra és en el sentit litúrgic. Això ens porta a una altra pregunta, que és què representa esta tiara, no? Esta, el que es posen per tradició els papes al cap i que està, diguem-ne, l'entrada de la Basílica de Sant Pasqual. Esta tiara s'utilitza des de fa molts segles, des del segle VIII, sembla ser. L'últim papa que l'utilitza és el papa Pau VI, que és el que enceta el conegut com a Concili Vaticà II, i aleshores pot ser moltes d'aquestes coses que eren com pompositat, no? Es lleven i retiren i es camina una miqueta cap a una major austeritat. La tiara és la totalitat de la peça, tot, i ahí no entraríem en quantes corones o diademes l'hagueren adornat. Les corones o diademes solien ser els últims segles 3. És el que s'anomena el triregne, triregnum en italià, que vol dir triple corona. Per què triple corona? Primer, per la Trinitat, com sempre, i després perquè el papa té un triple poder. Pare dels reis, és una capella reial, retor del món i vicari de Crist. Per això porta un triregne, no? I això ens portaria a l'últim papa al que a Vila-real se li va dedicar un carrer, que és Joan Pau II, que va ser el 2014, ja en esta administració, i per un decret d'alcaldia, que és un carrer que està adjunt a l'arxiprestal, no? El papa Joan Pau II té el mèrit en la nostra ciutat d'haver declarat la seu on descansen les restes del sant Basílica Menor, per això suposa que té un carrer a la nostra ciutat. Però n'hi ha molts més papes en carrer dedicat a Vila-real des de fa anys. Un dels principals que hauràs passat moltes vegades és Pius XII.
Sí.
I què fa Pius XII? Doncs Pius XII justament proclama el dogma de l'Assumpció de Maria, que això ho fan el 1950, que és l'Assumpció de Maria, doncs el que es declara en el Misteri d'Els, no? Que és el que comentàvem al principi. És que Maria, com que no té pecat, no pot morir-se, perquè la mort és una condemna per als pecadors, i aleshores se l'emporten els àngels. És un dogma que proclama este papa, Pius XII, i des del 19 d'agost de 1960 doncs té una avinguda a la nostra ciutat, que antigament, per cert, s'anomenava el carrer dels Horts. Este papa doncs, té la seva història, no? Per exemple, és polèmic la seva reacció davant del nazisme. Sí que diuen que va amagar alguns jueus i perseguits, però no va fer una condemna clara del nazisme com a tal. A banda, se li posa este nom a un col·legi, que és el Col·legi Pius XII, l'any 59, que el van llevar d'ahir, que tenia sentit, perquè aquest col·legi estava a l'avinguda, per això la relació Pius XII, i ara està davant de l'estació de trens, perquè ahir van ubicar la BUC, l'actual biblioteca.
Altres papes amb carrers dedicats, el mateix Sant Pere, no?
El mateix Sant Pere està a prop del carrer de Josep Ramon Batalla. Este té més anys que els que acabem de comentar, és des del 1813. Ja sabeu que la festa és el 29 de juny, crec que els veïns encara la commemoren, la celebra, i Sant Pere, doncs, diguem que la tradició catòlica romana és el primer papa de la història, i per tant, doncs, una ciutat que té tants carrers dedicats als papes no podia faltar, per descomptat.
I també el Pius X té un carrer a la nostra Vila Real, no?
És un carrer que està a prop del Calvari, entre el carrer Borriol i el de Calvari. Este carrer s'anomena així l'any 1969. Este papa es dia Giuseppe Melchiorre Sarto. I es va fer papa el 1913. I Pius XII, que és l'altre papa al que dediquem un carrer, una avinguda, el va canonitzar l'any 1954, festa 21 d'agost. Este papa és important perquè destaca molt per la seva devoció a l'Eucaristia, i ell escriu i parla sobre Sant Pasqual. Suposa que és això el que motiva que tinga també un carrer. Perquè és un papa que coneixia Sant Pasqual, coneixia Vila Real i es coneix per la seva devoció a l'Eucaristia, per tant, en la tradició del nostre patró.
El papa Leo XIII, ojo, els que n'hi ha,
Sí, n'hi ha moltíssims, per això he volgut dedicar-li tot un programa, perquè el tema dels papes, no? Com estem mostrant així, és important, no? Este carrer, el carrer Leo XIII, és així des de l'any 1924, el 20 de novembre, és a dir, ja quasi farà 100 anys, no? Este papa Leo XIII és curiós perquè és qui nomena a Sant Pasqual patró dels congressos eucarístics. Suposa també que este és el motiu pel qual li vam dedicar un carrer. Clar, el papa Pius IX, que era el seu antecessor, és curiosament també el que proclama el dogma de la Puríssima. Quan es proclama un dogma, ho explica així molt succintament, això vol dir que per a ser catòlic has de creure en això, si no, no eres catòlic, no? Fins aleshores el que n'hi havia era una tradició de segles, una tradició molt antiga, que compartim, no?, a Vila Real, però no era dogma com a tal. Aleshores, l'antecessor d'este papa, de Leo XIII, és el que proclama el dogma de la Puríssima Concepció que celebrem al desembre, no? El papa Leo XIII, que té un carrer, fa una encíclica que es diu Providentissimus Deus, Déu providentíssim. La providència ja sabeu què vol dir, no? És aquesta confiança en Déu que tenim i tal. I ahí és on parla de Sant Pasqual i el declara patró dels congressos eucarístics. Aborda més coses, no? Perquè en el seu moment, en el seu temps, doncs hi havia el dilema este en el racionalisme, que si Déu havia creat el món fa 6.000 anys o això era com una espècie de símbol. Tracta una miqueta el tema de la racionalitat i la literalitat de les escritures. És una encíclica, per tant, interessant i bastant moderna. I també els papes que beatifiquen i canonitzen a Sant Pasqual, el nostre patró, no? Que serien dos. El beatifica en octubre del 1618 el papa Pau V i el canonitza el 16 d'octubre de 1690 el papa Alexandre VIII. Així una puntualització. Beatificar és el primer pas abans de canonitzar. I beatificar simplement significa que hi ha una veneració popular per aquesta persona i una creença extesa que havia viscut en santedat. I canonitzar és quan ja es confirma, que és sant, és a dir, que segur que està al cel el nostre Senyor i per tant pot intercedir, i ahí n'hi ha tot un procés, s'ha de demostrar una sèrie de miracles, etc. El primer, el que el beatifica, Pauquín, és curiós perquè sembla ser que era d'una família de Catalunya, Pauquín, sí. pels documents i tot això, i se li coneix perquè és el papa que intenta silenciar a Galileo Galilei quan proclama que el sol és el centre i la terra gira al voltant, és a dir, quan proclama les teories que venien de Copèrnic, I este papa, el papa que beatifica Sant Pasqual, és també el papa que condemna a Galileo Galilei. Després el papa Alexandre VIII, que per cert és el 241 de l'Església Catòlica, estan tots numerats, el seu nom quan va néixer era Pietro Vito. És curiós este papa perquè va estar poc més d'un any en el papat, però en aquest poc més d'un any li va donar temps a canonitzar el nostre venerat Sant Pasqual, no? Ell era de Dalmàcia. En Dalmàcia es parlava una llengua que es va extingir a finals del segle XIX i que, puc dir unes paraules en dàlmata? Mira, el Pare Nostre, ja que estem en coses religioses, tuota nuoster, que te sante sate kiel, santificuat el nauto vignato riagno, sait fuop la voluntat toa. Esta llengua està morta ja, però probablement és la que parlava el papa que va canonitzar a Sant Pasqual. Parlava una llengua llatina que Dalmàcia, l'antiga Dalmàcia, estava més o menys on està avui en dia Croàcia i un trosset de Bòsnia, de l'actual Bòsnia. Era un estat i probablement venia d'ahí, però la llengua ja va desaparèixer.
Fins i tot tenim un carrer dedicat a una... Qui serà este papa que no era papa, que sí que era papa, que no era reconegut, però sí que era conegut?
És un antipapa, és el papa Benet XIII, més conegut com el papa Luna,
claro.
I família de Maria de Luna, que va morir així davant dels estudis de Ràdio Vila-real, i tota aquesta història tenim, perquè el papa Benet XIII, que jo moltes vegades he dit així entre nosaltres, ara que ningú en sent, que jo crec que era l'autèntic papa, però el van fer renunciar, però si mirem una miqueta la història, no?, ell va sempre refusar l'elecció del papa Martí V, però al final, per la unitat del cristianisme i tot això, va acabar renunciant, no? I este papa és l'únic que ens ha visitat físicament, que ha vingut a Vila-real a veure'ns, no? Segons compta la Societat Castellonenca de Cultura. I a este papa, jo li dic papa, no antipapa, perquè jo que
clar sé, que sí.
Era un home molt espiritual i a més es van recordar de Vila-real, i per això suposo que per aquest record i aquesta visita que ens va fer, doncs també li hem dedicat un carrer, encara que no estiga a la llista oficial.
Jo crec que aquesta zona el tenen molt en compte, és dir, per a nosaltres sí que ha sigut el papa.
Sí.
La zona nostra ha sigut el papa.
Durant un temps Vila-real el reconeixia com a l'autèntic papa. És a dir, això dels papes ja sabeu que ve d'una, diguem, una creença del catolicisme que és la successió apostòlica, i que diu que tant els bisbes, els cardenals i els papes actuals han sigut nomenats per uns bisbes que han sigut nomenats per un bisbes que, si anares més enllà la història, van ser nomenats pels mateixos apòstols i per Jesucrist nostre Senyor. I aleshores n'hi ha una successió des de Jesús i els apòstols fins als nostres dies que representa que són els vertaders, no? I tot això, no? És la creença tradicional. Però que és una ciutat... Igual m'he deixat algun papa, però jo crec que
ojo,
estan tots...
Ojo, com arribem a això? Perquè et pares en uns... en uns alumnes davant de ixa tiara en la basílica de Sant Pasqual,
Sí, però clar, és que jo crec que és bo fixar-se en els detalls, no? I llegint els detalls, doncs vas aprofundint una miqueta en el que és la nostra ciutat, que diuen que és una ciutat menuda o un poble gran, que de punta a punta no tardes més de 25 minuts o mitja hora en travessar-la, però...
Igual és perquè no te quedes en els detalls.
Clar, la basílica de Sant Pasqual, no hem parlat, que podríem parlar un dia del Carrilló, no?, que va donar la família Gómez Mata, i que és una
joia.
És el carrilló més gran d'Europa, un dels més grans d'Europa, i és una autèntica joia que tenim així i que crec que s'ha de valorar. I de fet, en esta ràdio ho fem en espais com
posem este. Posem en valor tot el que podem. Santi Cortell, moltes gràcies per haver estat així i haver-nos fet i ser recorregut tan xulo de papes que ens has fet. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
La tienda Orange Carrefour Villarreal está con el Villarreal Club de Fútbol. Solo por venir a informarte, te obsequiamos con un pack de la Liga. Y si además contratas todo el fútbol, tienes Amazon Prime, Netflix y Disney Plus. Y llévate una Smart TV Xiaomi por 0 euros.
Si lo importante para ti es el fútbol está en Orange Carrefour Villarreal.
Fundació Caixa Rural Villarreal et convida a viure amb nosaltres la gala Generant Valors. El divendres 25 de novembre a les 7 de la vesprada farem un reconeixement a les entitats socials de Vila-real i presentarem les subvencions 2023, tot amenitzat amb l'espectacle de la Maga Patrícia. Ens acompanyes? Inscriu-te a partir del 15 de novembre al web fundacióncaixarural.org.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
I l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, ha visitat aquest matí el barri del Nou Crist del Calvari en el marc de la campanya Alcalde al Barri. Escoltem a l'alcalde de Vila-real, José Benlloc.
Moltíssim i que ja avui puc fer públic de que se farà realitat en les pròximes setmanes en un acord entre el Villarreal Club de Futbol, la Fundació Dolores García, la Caixa Rural i l'Ajuntament de Villarreal. L'Ajuntament de Villarreal adquirirà tots els terrenys de l'antiga Dolores García dins d'este barri. Estem parlant de 7.500 metres quadrats en Camí Ermita i Carrer Cordón. I ahir anem a construir, dins del Plan Convivim de la Generalitat Valenciana, una nova residència de discapacitats psíquics i un nou centre ocupacional en la ciutat de Vila-real. Multiplicarà per dos els serveis que s'estan prestant en aquests moments en carretera d'Onda, que s'han quedat ja xicotets, que se van crear fa 30 anys i que tenim amples llistes d'espera i que, evidentment, ara tenim que aprofitar els recursos de la Generalitat Valenciana, dels fons europeus, per a poder multiplicar per dos aquestes infraestructures que són fonamentals. Quan ja pràcticament estiga el projecte tancat i puguem totes les parts implicades eixir públicament a explicar-lo, doncs evidentment eixirem, però ja els dic que està per fet, pràcticament se dona per fet, que ahir és on anem a construir aquestes dues infraestructures. I per últim també m'agradaria comentar que estem, com saben, en grans obres de l'estadi de la ceràmica, estan dins d'aquest barri, van a generar una revalorització de l'entorn, una transformació urbanística. Hem passat de tindre uns 2.000 metres quadrats de plaça, de via pública, junt a la plaça del Llaurador, a tindre en quasi 5.000 en total, en tot el que anem a fer ara, per a fer eventos, per a fer coses, per a que se generen nous servicis, nous comerços, i que això, evidentment, va ser bo per al barri. Possiblement ens toque llevar algunes places d'aparcament, és el que estem estudiant, de les que n'hi ha actualment en aquesta plaça, per a dotar-la d'una major qualitat i una millora estètica i de modernitat. Però, des de luego, tinc que dir que tenim plan B, tenim alternativa, que al mateix temps que llevem 70 o 80 places i les llevem, evidentment generarem un pàrquing de més de 250, molt proper d'ahir, que permetirà esponjar i anar també guanyant la Vila Real, la ciutat per als veïns i veïnes, i especialment aquest entorn tan magnífic.
Bueno, pues estarem a l'espera d'aixes places de garatge, perdó, d'aixes places d'aparcament que ens diu l'alcalde que va llevar-nos, que això jo crec que no es farà gràcia als veïns, on les revocarà, perquè diu l'alcalde de Vila-real que té un plan B. Els deixem, són les 2 del migdia, no se'n vagin perquè el tal meu company Javi Mata, i nosaltres ens retrobarem dilluns a les 12 del migdia.